Bon dia, són les dues. Pere Aragonès defensa l'amnistia davant dels presidents del PP i avisa que el referèndum també caurà.
Ens diran de nou que és impossible, que és inconstitucional. Però també era inconstitucional l'amnistia, fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió. Nosaltres no entenem d'impossibles. Catalunya no entén d'impossibles. Catalunya aspira a la plena llibertat, a decidir en un referèndum, també a poder parlar en català arreu.
Aragonès s'ha quedat avui a escoltar les crítiques dels presidents populars al Senat, uns presidents populars alarmats per les conseqüències que, segons ells, tindrà l'amnistia, insisteixen que suposa la rendició de l'Estat davant l'independentisme.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Anirem de seguida a Madrid, al Senat, on en Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé segueixen aquesta sessió sobre la llei d'amnistia que el Suprem vol deixar en paper mullat per Carles Puigdemont. Avui la jutgessa, que porta la part de la causa contra ell per tsunami democràtic, per terrorisme, recordem, l'ha citat a declarar entre el 17 i el 21 de juny i aquesta vegada, atenció, li permetrà fer-ho per videoconferència. Explicarem també com el CNI va enganyar l'FBI perquè s'impliqués en l'Operació Catalunya, ho ha descobert una investigació del món a RAC1. Una de les víctimes de la conxorxa, Sandro Rossell, ja ha confirmat al mateix programa que aprofitarà aquesta informació.
Fins al final seguirem amb la informació que avui traieu, que és supervaluosa, perquè ens dona més proves per demostrar el que nosaltres portem defensant fa molts anys, i més proves que un altre jutge haurà de dir que no serveixen de res.
Escoltarem què més ha dit Sandro Rossell i també us explicarem que aquest Sant Jordi les parades de llibres i roses tornaran a la Rambla. S'instal·laran concretament 94 parades de llibres. També hi haurà rècord de parades de roses i llibres al conjunt de la ciutat. 435 en total, que a més de la Rambla es posaran a la Superilla Literària de Passeig de Gràcia i als districtes. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Manchester City viatja aquesta tarda a Madrid amb dubtes seriosos a la línia defensiva.
Kyle Walker, Nathan Aké i Guardiola no s'han entrenat aquest matí i caldrà veure si algun d'ells pot entrar a la llista de Guardiola per enfrontar-se demà al Madrid. L'equip blanc, de la seva banda, afronta el partit amb les úniques baixes dels lesionats de llarga durada Courtois i Alaba. A més del Madrid-Manchester City, l'altre partit que obrirà demà als quarts de final serà l'Arsenal-Bayern de Múnich i dimecres serà el torn del Barça, que visita el Paris Saint-Germain. Els blaugrana viatjaran demà cap a París i, previsiblement, ho faran amb De Jong i Pedri a la convocatòria. D'aquí uns minuts ho ampliarem. I en bàsquet, Carles Durant ha deixat de ser l'entrenador del Joventut després de 6 anys en el càrrec. La penya i el tècnic han acordat aquest matí la rescissió del contracte i el més ben posicionat per agafar-li el relleu és el fins ara segon entrenador, Dani Miret.
Avui es mantenen les temperatures altes, però demà cauen en picat els termòmetres. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, baixaran clarament les temperatures i ho faran especialment cap a les comarques interiors o també punts de les comarques de Girona, Barcelona i el Pirineu, on s'esperen alguns xàfecs fins i tot localment amb tempesta i amb cota de neu, que baixarà i se situarà entre els 1.200 i 1.400 metres. A tot plegat també hi hem de sumar el vent de mestral i tramuntana, que bufaran amb força. Però de moment aquesta tarda es mantindrà el cel enterbolit pel pas d'alguns núvols i també de pols africana, i s'esperen alguns ruixats en forma de fang cap a les comarques de Ponent i les temperatures que continuaran altes.
Ara són les dues i pràcticament 4 minuts.
RAC 1 migdia.
El Senat encetarà aquesta tarda el tràmit per tombar l'amnistia i tornar-la cap al Congrés. A aquesta hora continua el debat a la Comissió General de les Comunitats Autònomes. Pere Aragonès i ha defensat que tant l'amnistia com el referèndum són perfectament legals. També hi han intervingut mitja dotzena de presidents del PP, entre els quals Isabel Díaz Ayuso. Tot això en una sessió menys crispada del que s'esperava i amb arguments molt reiteratius, tant per part de l'independentisme com del PSOE o el Partit Popular. Anem, doncs, cap al Senat. Jordi Armenteres i Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem per la intervenció d'Aragonès. Jordi, el president ha disparat sobretot contra Pedro Sánchez i Salvador Illa, deixant entreveure que de cara al 12 de maig buscarà el cos a cos amb els socialistes.
Sí, perquè tots dos van negar una amnistia que el govern espanyol no ha promogut fins que ha necessitat els vots, així ho ha dit.
El mateix que ha dit tantes vegades Salvador Illa amb ni amnistia ni nada de eso. I recordo especialment quan el president Pedro Sánchez va manifestar no han tenido amnistía i no a vida un referèndum. Tots sabem que si avui som aquí és perquè l'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum.
Però a l'espera d'aquest referèndum, pacte fiscal i l'ha demanat davant de 6 presidents autonòmics del PP.
L'actual sistema de finançament és una llosa insuportable per Catalunya, obsolet, opac i, sobretot, injust. Cap de vostès acceptaria ser els tercers en aportar i els catorzens en rebre. Cap de vostès acceptaria aportar a fons perdut 22.000 milions d'euros l'any al sistema.
I després ha conclòs que Espanya no sap escoltar Catalunya, que només es basa en la imposició i l'autoritarisme, i això fa que tingui uns fonaments democràtics de projecte i de futur molt febles. Davant les crítiques a la seva assistència per part de Junts, diu que ella ha de donar la cara per defensar Catalunya de l'odi i el menyspreu de la dreta espanyola.
El PP ha aprofitat d'aquestes paraules d'Aragonès per carregar contra Sánchez. Dels 6 presidents autonòmics dels populars que avui han passat pel Senat han fet front comú contra la Moncloa, consideren que Sánchez és el gran responsable que l'independentisme amenaci amb un nou referèndum, Arnau.
Exacte, Sánchez ha estat l'as de tots els cops del PP. Els barons populars que han intervingut avui al Senat han fet pinça a Aragonès. Si el president amenaça amb un altre referèndum i un nou finançament, els líders del PP ho atribueixen al govern espanyol. Alguns exemples, la madrilenya Ayuso, l'aragonès Azcón i el murcià López Miras.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España por continuar teniendo el voto de los independentistas.
Entregado y sometido como está a los caprichos de una minoría que desde Waterloo marca los tiempos y el devenir de la política nacional. Esa amenaza es un troyano, un destructivo virus instalado por el separatismo.
Demostració de força territorial del PP que manté l'ofensiva contra l'amnistia. Consideren que la llei trenca l'igualtat entre comunitats. Els populars, per cert, retreuen que un cop més ni cap president socialista ni cap representant del govern espanyol hagi donat la cara per debatre l'amnistia. Ho descriuen com una falta de respecte al Senat.
I tot això, Arnau, el mateix dia que el Suprem ha citat a declarar a Carles Puigdemont com a investigat per terrorisme, i atenció, perquè ho dèiem, per primera vegada la jutgessa que porta el cas de Tsunami Democràtic permetrà que l'expresident respongui les seves preguntes per videotrucada, és a dir, que per primer cop Puigdemont podrà declarar al Suprem sense haver de tornar a l'Estat.
Sí, decisió inèdita fins ara del Suprem que cita declarar Puigdemont i li permet fer-ho a distància. La jutgessa instructora de Tsunami li demana que comparegui entre el 17 i el 21 de juny. De moment no concreta la data i aclareix que és una declaració voluntària per la seva condició de forat. En el mateix escrit, a part de l'expresident, el Suprem també cita el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg. Els dos els investiga per terrorisme per la seva relació amb les protestes independentistes durant la tardor del 2019. Si Puigdemont i Wagensberg es neguen a declarar, el Suprem mourà fitxa per demanar el suplicatori al Parlament Europeu i al de Catalunya. Això permetrà investigar-los formalment i citar-los a declarar en el cas del Tsunami Democràtic. Ara, fa un parell de mesos, el Suprem va obrir la investigació per terrorisme contra Puigdemont en considerar que tenia un lideratge absolut, ho deia així, literalment, en les accions impulsades per Tsunami.
Però no només el PP vol torpedinar l'amnistia Puigdemont i Wagensberg, que entre d'altres afectats també bona part de la judicatura. Els passos a seguir un cop s'aprovi la llei han provocat tensions entre jutges. El diari Ara revela avui converses entre magistrats tirant-se els plats pel cap en un xat corporatiu del Consell General del Poder Judicial, Benet Iñigo.
Tot arrenca perquè un jutge, Jaime Lozano, membre de l'anomenada Plataforma Cívica per la Independència Judicial, va enviar a tots els seus col·legues una mena de guia per frenar l'aplicació de l'amnistia. El document explica com presentar recursos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i fins i tot especifica quines preguntes cal fer per evitar que s'aixequin ordres de detenció. En resposta a aquest primer document, diversos jutges d'Oriola, de Cádiz o Còrdoba aplaudeixen. Diuen que només serveix per mantenir Sánchez al poder i que estan preparats per defensar la seva posició. D'altres, en canvi, com un jutge d'Almeria, un de Gijón i un de Valladolid, critiquen tots aquests missatges. No defensen l'amnistia, però sí que critiquen la difusió de la guia i els missatges en contra. Un d'ells recorda que no són ningú per jutjar les lleis que surten del Parlament i una magistrada demana que la deixin d'intoxicar amb qüestions polítiques. Un dels temors d'aquests jutges és justament que aquests missatges d'aquest xat oficial surtin a la llum i es pugui qüestionar la independència del col·lectiu.
Tot plegat a poc més d'un mes per les eleccions, Junts Temps demana TV3 fer el debat del 12 de maig a Perpinyà, a la Catalunya del Nord, perquè hi pugui participar justament Puigdemont. El partit ho proposa en una carta que ha enviat a la direcció de la televisió, defensa que és la manera que Puigdemont estigui en igualtat de condicions que la resta de candidats. Laia Colomer.
Sí, la carta la signa el seu cap de campanya, Albert Batet, i assegura que la voluntat de Junts és assistir a tots els debats electorals, però recorda que Carles Puigdemont és a l'exili perquè el persegueix la justícia espanyola, malgrat que sí que pot circular lliurement per la resta de països europeus. Per això, la petició de Junts a TV3 és fer el debat electoral pel 12 de maig a Perpinyà perquè Puigdemont hi pugui participar, diuen, sense cap trava tècnica que impedeixi o dificulti la seva expressió. A la carta, Batet assenyala que la Catalunya del Nord forma part de l'àmbit de cobertura de la televisió pública i que fa poc s'hi ha reobert la delegació. Recordem que des de fa poques setmanes Carles Puigdemont està vivint al Vallespí, des d'on farà bona part de la campanya electoral i prepara el seu possible retorn al Principat.
Doncs bé, de moment l'únic partit que ha acceptat fer els debats a Perpinyà és Esquerra. La portaveu Raquel Sanz diu que aniran allà on puguin confrontar idees amb Puigdemont.
Evidentment, Esquerra Republicana, el president aragonès, debatrà allà on calgui, perquè entenem que el debat, la confrontació d'idees, és la millor proposta per la ciutadania del país, que es mereix doncs saber, no?, quins són els projectes polítics que hi ha. I nosaltres aquests dies tenim la sensació, això, que estem fent moltes propostes i que hi ha fins i tot qui les critica, no?, i qui ens titlla d'electoralistes.
En canvi, PSC, Ciutadans i el PP no en volen ni sentir a parlar. Salvador Illa tampoc compra un debat a tres només amb Aragonès i Puigdemont. Sílvia Solanes.
El primer secretari candidat del PSC posa tres condicions per debatre i una d'elles és que els debats es facin a Catalunya. Salvador Illa ha fet el matís després de reunir-se amb l'UGT.
Que s'organitzin a Catalunya, només faltaria. Que hi participin els candidats amb representació parlamentària. Catalunya és una societat plural i diversa. Els catalans van escollir uns representants que tenen dret a expressar-se i, tercer, que tinguin difusió en els mitjans de comunicació. Per tant, ja està resposta.
El candidat del Partit Popular en fa befa en una piulada, Alejandro Fernández, planteja fer el debat a casa seva, que hi posarà, diu, canapés, i denuncia que una campanya no pot ser el reality show de la vida i miracles de Puigdemont. Aquest matí en parlava a Ràdio Nacional d'Espanya.
La espiral de locura a la que se está llevando por parte de Junts a la política catalana. Es que aquí hay problemas muy graves en Cataluña de seguridad ciudadana, de gestión del agua, y aquí Junts se dedica a convertir el traslado de la residencia de Carles Puigdemont y sus cositas, su vida. O sea, la campaña electoral de Junts pues es una especie como de reality show sobre la vida y milagros de Carles Puigdemont.
I també des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha estat dur, s'hi nega en rodó i fins i tot va més enllà i proposa debatre a la presó.
El señor Puigdemont lo que ha de hacer es venir aquí, someterse a la justicia. El señor Puigdemont, como dice nuestro cartel, ha de ser detenido, pero en la acepción procesal del término. Si él quiere hacer el debate en una cárcel española, podemos valorarlo con el permiso de del director de la cárcel, pero desde luego lo que no lo vamos a hacer nunca y no vamos a admitir es irnos a Perpinyà a hacer un debate.
Ciutadans ha presentat avui el cartell de campanya que han fet visiblement amb intel·ligència artificial. S'hi veu Puigdemont i Pedro Sánchez donant-se la mà davant d'una estelada i diu: deteniu-los.
A les 2:13 hem de parlar avui d'un nou capítol també de l'Operació Catalunya, una investigació del Monarracu que ha descobert que la policia patriòtica va intoxicar l'FBI per intentar que s'impliqués en aquesta operació. El comissari José Manuel Villarejo va maniobrar perquè una de les seves fonts en la guerra bruta contra l'independentisme, un català acusat de narcotràfic, José María Clemente Marcet, que li havia donat informació sobre el finançament irregular de Convergència i sobre els comptes de la família Pujol a l'estranger, també acabés treballant com a font protegida dels americans. El Monarracu ha tingut accés a una cadena de correus electrònics que documenten la relació entre Villarejo i l'enviat de l'FBI a Espanya. Marc Barri en té tots els detalls, al coordinador del Monarracu, Jordi de Planell.
França perseguia Marcet per un cas de narcotràfic i Villarejo el volia protegir com fos perquè li subministrava bona informació. Els correus publicats per RAC1 acrediten que Marcet va acabar treballant per l'FBI gràcies a les maniobres del comissari. L'email clau és del 17 de juliol del 2013. Demostra diverses coses. Primer, que Villarejo coordinava el fitxatge de Marcet per l'FBI perquè el mateix confident deixa clar que l'operació només arribarà a bon port si el comissari hi dona el vistiplau. I segon, que Villarejo sabia tot el que la seva font deia als Estats Units perquè Marcet remarca al correu que li faria arribar tota la informació dada a USA. I una altra dada important, l'email també prova que Villarejo tenia una molt bona relació amb Barry, l'agregat de l'FBI a Espanya, perquè Marcet es refereix a l'agent americà com a tu amigo Marc.
Un cop Marcet va estar col·locat a l'FBI, la policia patriòtica l'hauria fet servir per intoxicar les autoritats nord-americanes en casos diversos, com el de Sandro Rosell, Jordi.
Sí, les fonts consultades apunten que Marcet hauria estat un dels confidents que va convèncer l'FBI, per exemple, que calia investigar Sandro Rosell en un cas de corrupció esportiva, el FIFA Gate. Rosell va acabar incriminat a la causa l'any 2015, malgrat que no hi tenia res a veure. L'agent de l'FBI que feia el seguiment de Marcet era Marc Barry, l'amic de Villarejo, i casualitat o no, el mateix Barry és qui les autoritats nord-americanes van designar perquè representés als Estats Units els escorcolls que es van fer a Espanya pel FIFA Gate. Tot allò va acabar no res, però va ser el punt de partida que la policia i la justícia espanyola es van fer servir per situar Sandro Rosell a la Diana. Dos anys després acabaria detingut.
Doncs en una entrevista també aquest matí al Monarracú, Rosell s'ha posat les mans al cap amb aquestes informacions.
Com pot ser que Mortadelo i Filemón, perquè són Mortadelo i Filemón, enganyin a l'FBI? És que és molt bèstia. I jo sé, em consta, que ara l'FBI està molt enfadat amb el senyor Barri i molt enfadat amb el CNI.
Arran d'aquestes maniobres, recordem, l'expresident del Barça va passar gairebé dos anys tancat en presó preventiva abans que l'Audiència Nacional l'absolgués. Avui ja ha deixat clar que ara que té noves proves es tornarà a carallar contra els responsables de la Policia Patriòtica i els de l'FBI. Ara passa pràcticament un minut d'un quart de tres. De seguida repassem més notícies.
RAC 1. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música Embassat de Sabadell. Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més. 4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos. Del 16 al 19 de maig vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions. Entrades a la venda a embassat.com.
¿Que por qué soy un pluser?
Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España.
Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, únic a Catalunya, per corregir la miopia, l'hipermetropia, l'astigmatisme i la vista cansada. Més info a iott.net.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. Edificar.com, revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. Edificar.com, som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
RAC 1 migdia.
La Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters preparen una diada de Sant Jordi amb rècord de parades i recuperen l'espai de la Rambla a Barcelona. La festa torna a ser l'emblemàtic espai que la va veure néixer amb 94 parades de llibres i espais per les floristeries i entitats del barri Maria Cusó.
És una de les novetats més sonades d'aquest Sant Jordi. Després de diverses edicions sense parades a la Rambla per la pandèmia i els atemptats del 17 d'agost, aquest any tornarà a haver-hi roses i llibres des de Santa Mònica fins al cap del carrer. En total s'instal·laran 94 parades de llibres, més les de les floristeries locals i les entitats del barri. També hi haurà rècord de parades a la ciutat de Barcelona, 435 en total, repartides entre la Rambla, la Superilla Literària del Passeig de Gràcia i els districtes. Pel que fa a la fórmula de copagament al centre de la ciutat, el president del Gremi de Llibreters, Eric de l'Arc, assegura que ha arribat per quedar-se i entona el mea culpa pel que fa a la comunicació de la mesura.
Tot això parteix d'una reflexió interna dels darrers 3 anys de veure com va l'evolució del Sant Jordi. Sí que Jo crec que tots els que ho hem fet hem demanat disculpes per la nostra comunicació cap als nostres agremiats, perquè és veritat que es van assabentar al mateix moment de fer la inscripció alguns d'ells, però un cop hem pogut explicar el per què, el com, en quines circumstàncies es dona, per què es fa, el nivell d'acceptació és altíssim.
Tot i això, estan oberts a reflexionar sobre el model amb la resta d'agents implicats. Per cert, que una altra de les novetats d'aquest any és que el mateix 23 d'abril no hi haurà llista dels llibres més venuts, sinó que en un esforç de transparència del gremi es notificarà quins són els 5 llibres que estan tenint més sortida en funció del gènere. La xifra definitiva s'anunciarà, com cada any, al cap d'uns dies.
RAC 1 migdia.
Joan de Déu i el Clínic de Barcelona han començat a operar amb robots als menors d'edat amb malformacions al cor. És una intervenció que fins ara només es feia cor obert. Aquest procediment deixava una cicatriu considerable i la recuperació més era molt farragosa. Ara, però, una de cada 5 operacions han passat a fer-se amb 4 braços robòtics controlats pel cirurgià que s'introdueixen a través de petites incisions al pit. De manera, per tant, menys invasiva, Joel Penya.
Els dos hospitals han creat un centre especialitzat en cardiopaties congènites perquè els pacients els tracti el mateix equip de professionals tota la vida. Fins als 18 anys els pacients aniran a Sant Joan de Déu i després al Clínic. Aquest centre precisament ha obert la porta a aquesta nova tècnica d'operació. A través de robots ja han intervingut 2 pacients, una nena basca de 13 anys i un nen català de 15 anys que tenia un forat entre les dues aurícules del cor. 2 mesos després de l'operació, el nen ja s'entrenava a futbol. El director del nou centre, el doctor Daniel Pereda, ha explicat que els estris per fer l'operació estan pensats per adults i que això els limita.
Pero claro, el tamaño del paciente es un factor limitante. Nosotros creemos que el límite con los sistemas que tenemos ahora, no solo del robot, sino también de circulación extracorpórea, pediátrica, periférica, que hace falta, el límite estaría en pacientes de unos 6 años en adelante, unos 30 kilos en adelante. Pero bueno, eso es una barrera tecnológica.
A Catalunya cada any neixen 600 infants amb una malformació al cor. D'aquestes, prop de 180 són casos greus. Tot i això, un 95% dels joves arriben a edat adulta. Des dels hospitals atribueixen l'èxit a l'atenció multidisciplinària i el seguiment a llarg termini dels metges.
Municipis més han entrat en emergència per sequera són Vacarisses, al Vallès Occidental, i Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. Els dos ajuntaments han demanat endurir la seva situació davant els problemes que tenen per garantir l'aigua als seus ciutadans. Eudald Martínez.
Tot i estar a l'àrea del Vallès, tant Vacarisses com Sant Feliu de Codines es trobaven fins ara en situació d'excepcionalitat per sequera. El motiu és que no formen part del sistema de subministrament Ter Llobregat perquè la seva xarxa no està connectada a cap dels embassaments. Això fa que depenguin exclusivament de l'aigua que tenen als pous municipals. Els últims mesos els ajuntaments ja havien de prendre algunes mesures d'emergència per subministrar garantir el subministrament. Vacarisses, per exemple, ha hagut de fer talls d'aigua en alguns moments i Sant Feliu de Codines fa 8 mesos que ha hagut de contractar camions cisterna. N'han parlat a RAC1 els seus alcaldes Antoni Massana i Pol Cabotí.
Si no plou i els aqüífers no es carreguen, no ens volem tornar a trobar que vam haver de fer talls. Més que res, una mesura preventiva.
Tota l'àrea metropolitana ha entrat en emergència abans d'haver de portar aigua amb vaixells i nosaltres des del mes de juliol és com si estiguéssim portant aigua amb vaixells, que en el nostre cas són aquests camions cisterna. No? Per això, tot el sentit que Sant Feliu també entri en emergència i apliquin totes les mesures.
Els dos municipis ja han demanat connectar-se a la xarxa d'aigua Ter Llobregat, tot i que els tràmits i les obres poden tardar anys.
Tot plegat mentre els embassaments del país continuen incrementant les reserves de mica en mica. Després de les pluges del març, els pantans de les conques internes se situen avui al 17,6% i els 5 que formen part del sistema Ter Llobregat ja han superat el 18,3%. Anem ara cap a Tailàndia. El judici contra Daniel Sancho, acusat d'assassinar i esquarterar premeditadament el metge colombià Edwin Arrieta, arrencarà demà. S'enfronta a la pena de mort. Es preveu que la vista s'allargui durant un mes. La defensa de Sancho intentarà convèncer els magistrats que va ser una mort accidental en defensa pròpia. Enviada especial de RAC1 a l'illa de Koh Samui, a Tailàndia. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, Daniel Sancho està convençut que l'absoldran, diu que va actuar en defensa pròpia, però haurà d'explicar molt bé al tribunal per què va decidir esquarterar el cos de la víctima Edwin Arrieta. Sancho declararà al final del judici, abans ho faran la 50ena de testimonis que hi ha citats, entre ells el seu pare, Rodolfo Sancho, presencialment. També compareixeran els pares d'Arrieta, però en aquest cas serà a través de videoconferència des de Colòmbia. El judici es fa a la Cort Provincial de Koh Samui, un tribunal que no està gens acostumat a rebre la gran quantitat de periodistes que estan acreditats amb
amb un permís especial de l'ambaixada tailandesa a Madrid i una cobertura que s'ha de fer sota una normativa estricta. D'acord amb la cultura budista, tothom ha d'anar descalç, vestit amb pantaló llarg i les espatlles tapades. S'ha d'estar ben assegut amb les mans a sobre de les cames que no poden estar creuades. No es poden enregistrar imatges, ni so, ni tampoc prendre notes.
Gràcies, mare. Aquí l'Audiència de Barcelona jutja des d'avui 4 Mossos d'Esquadra acusats d'agredir un noi durant la pandèmia, detenir-lo il·legalment i acusar-lo falsament. Van aturar la víctima per incomplir el toc de queda durant aquesta pandèmia i el van acabar denunciant per intentar pagar els policies. Un vídeo, però, demostra que els Mossos mentien, Benet.
Sí, i de fet, avui ha declarat la veïna que ho va gravar tot des del balcó per confirmar que les imatges no estan manipulades i reflecteixen el que va passar. 13 minuts de gravació clau d'una banda van servir per tombar el procés judicial contra el noi per atemptat a l'autoritat i ara serveixen per acusar els policies. Si veu com el noi es queixa que l'hagin aturat i de sobte un dels 4 Mossos el tira a terra i les restes s'afegeixen a la immobilització. La mateixa víctima ha explicat avui que li van trepitjar la mà, li van posar el genoll al coll i li van fer molt mal sense cap motiu. També com el van amenaçar amb comentaris a cau d'orella que no queden recollits pel vídeo. Els demanen a aquests 4 Mossos entre 8 i 15 anys de presó.
Mentre s'anatrem, familiars de les víctimes que van morir per Covid a la residència Fiella m'ha explicat aquest matí al jutjat el caos organitzatiu que hi havia al centre. Hi van morir 64 persones, més de la meitat de les que hi vivien. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Una vintena de familiars de les víctimes i usuaris de la residència han declarat avui davant el jutge de Tremp per la causa penal oberta d'homicidi imprudent. Els familiars han descrit la situació que es va viure en aquells moments de Covid-19 l'any 2020 com la casa dels horrors. En parla Evaristo Saura, familiar d'una de les 64 víctimes.
El meu pare lligat al llit, tapat amb mantes, per la bestiesa de què vaig veure, que això ha passat quasi 4 anys, però...
La resta de familiars i altres testimonis del cas declararan demà i els dies 12 i 15 d'aquest mes.
Imputat al gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona per l'accident de trànsit que va provocar la mort de l'exboxejador Xavi Moya. El jutge considera que la mala senyalització d'unes obres al carrer Aragó podrien tenir-hi alguna cosa a veure.
El jutjat que investiga el cas ha citat a declarar el gerent de mobilitat d'aquí a 2 setmanes. Moya va morir el 7 d'octubre passat després de caure amb la moto a la cruïlla del carrer Aragó amb Sicília. En aquest punt s'hi estaven fent unes obres al carril bici.
I la policia local de Santa Coloma de Gramenet ha interceptat un patinet elèctric manipulat capaç d'arribar, atenció, als 111 km per hora. Recordem que poden anar com a molt a 25 km.
Els agents van detectar el patinet al districte 5 de la ciutat, van imposar al conductor una multa de 500 euros i li van immobilitzar el vehicle per incomplir la normativa i suposar un risc greu per la seguretat viària.
McDonald's fa fins dijous a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat una convenció de treballadors que reuneix 14.000 persones entre directius, franquiciats i proveïdors. És el primer cop que la multinacional trasllada aquesta macro reunió fora dels Estats Units. Montse Martí.
McDonald's fa aquesta reunió cada 2 anys i segons la companyia està pensada perquè tots aquells que estan vinculats professionalment amb l'empresa tinguin l'oportunitat de celebrar el seu èxit i compartir els seus plans de futur. La que es fa aquí a Catalunya és la convenció número 30 de McDonald's. La primera es va fer florir del 1965, llavors tenia encara no 800 restaurants oberts, ara aquesta multinacional de menjar ràpid en té més de 40.000 arreu del món. Sobre què s'hi farà exactament i per on es mouran els treballadors de la companyia durant aquests dies que es fa la convenció, se'n sap ben poc. Fira Barcelona no en pot dir res perquè en aquests casos s'assignen contractes de confidencialitat. No és el primer cop que Fira Gran Via s'hi fa una superconvenció com la de McDonald's. La de la tecnològica Cisco el 2019 va reunir 15.900 persones.
I Salou aposta pel turisme gastronòmic com a fórmula per atreure turistes als 365 dies de l'any i trencar amb l'estacionalitat. L'epicentre de la Costa Daurada acaba de presentar un programa culinari gastronòmic amb activitats durant tot l'any més enllà dels mesos d'estiu. Des de Salou, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Núria. El programa Salou Food Experience, programa d'esdeveniments culinaris i gastronòmics durant tot l'any. Tot plegat per lluitar contra l'estacionalitat d'un turisme que segueix concentrant a l'estiu, tot i els canvis favorables aconseguits a la demanda gràcies sobretot al turisme esportiu els últims anys. Una programació que arrenca aquest cap de setmana amb 2 setmanes dedicades a l'arròs. Es promocionarà també el peix blau, el calamar o els vermuts. El xef salouenc Pec Moreno, Estrella Michelin i Pere Granados, l'alcalde de Salou.
Que es configura com un dels elements més essencials per consolidar i fer realitat la nostra aposta per la desestacionalització i la sostenibilitat econòmica i laboral.
Gent que deia, no, per menjar aneu a un altre lloc perquè Salou no té res que valgui la pena, que això és, desgraciadament es deia, i que avui en dia, qui encara ho diu, és perquè viatja poc, mira poc, o menja poc a Salou.
El mateix dia que, per cert, Reus ha anunciat la seva aposta per ser a Madrid la capital del vermut.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Pràcticament 2:45, el Barça ja prepara les maletes per viatjar demà a París i tot apunta que ho farà amb Pedri de Jong com a novetats a la convocatòria, Xavi.
Sí, els Blaugrana han fet aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar. 4 anys després tornaran a jugar un partit de quarts de final de la Lliga de Campions. Serà dimecres al camp del Paris Saint-Germain, un dels grans favorits al títol. Uns quarts de final que comencen demà mateix amb l'altra gran eliminatòria d'aquesta ronda, el Madrid-Manchester City.
RAC 1 migdia.
De seguida sentirem Carlo Ancelotti, que ja ha fet la roda de premsa prèvia al partit, però abans actualitzarem l'última hora del Barça. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ara ho dèiem, aquest migdia, últim entrenament dels de Xavi Hernández abans de viatjar cap a París.
Sí, un entrenament amb la presència dels tocats de Jong, Pedri i Christensen, que encara no tenen l'alta mèdica, tots pendents de la convocatòria, que no es farà pública fins demà dimarts a primera hora del matí, abans que l'equip marxi cap a París. El motiu, apurar les sensacions d'aquests futbolistes que arribaran justos. Com venim explicant, bones sensacions, especialment en el cas de Jong, però no es descarta ningú. De fet, els jugadors podrien rebre l'alta mèdica fins i tot el dia del partit dimecres. Haurem d'esperar. El que és significatiu és la quantitat de jugadors apercebuts de sanció que té el Barça en aquest partit i que, si veuen una targeta groga, es perdrien el partit de tornada. Un partit de 7, ara, un total de 7. Araujo, Christensen, De Jong, Sergi Roberto, Joao Félix, Ferran Torres i Lamine Yamal. L'equip marxarà demà a 11:15 cap a la capital francesa. Demà a la tarda l'equip farà l'últim entrenament abans del partit a l'escenari de l'enfrontament a les 7 de la tarda per dels prínceps. Abans a 6:45 parlarà Xavi en roda de premsa acompanyat d'un futbolista.
I el PSG, de la seva banda, només té una baixa confirmada, que és la del sancionat Hakimi.
Sí, el marroquí complirà partit de sanció per acumulació de targetes. El PSG farà el seu entrenament demà al migdia a la seva ciutat esportiva, el campus PSG, a les 11. Més tard, a la 1, parlarà Luis Enrique. Atents demà al migdia, doncs, que tindrem fresquetes les declaracions del tècnic del Paris Saint-Germain. Recuperem, mentrestant, un tall de Kylian Mbappé a Telefoot. Mbappé anuncia que no s'amagarà en l'eliminatòria contra el Barça.
Chaque année, à cette période-là, c'est un tournant de la saison.
Aquest moment és un punt d'inflexió a la temporada. A finals d'abril sabrem si serà bona o si no. Estic segur que ho donarem tot. És el moment dels grans jugadors. Així que estic preparat i, com és habitual, no m'amagaré.
Et bien sûr, comme d'habitude, je vais pas me cacher.
Paris Saint-Germain, que ve de punxar aquest cap de setmana, empatat a casa contra el Clermont 1-1, però té la lliga molt encarada.
Sí, fa setmanes, a més, el que hem sabut aquest matí d'ami és qui xiularà al Parc dels Prínceps.
Sí, serà l'anglès Anthony Taylor, un àrbitre ja experimentat, té 45 anys, porta un any a l'elit, xiula la Premier des de 2010 i és internacional des de l'any 2013. La temporada passada va dirigir dues finals, la de l'Europa League entre la Roma i el Sevilla i la del Mundial de Clubs entre el Madrid i l'Al-Hilal. Va xiular un parell de partits al Mundial de Qatar. Pel que fa al seu balanç amb el Barça, aquesta temporada li ha dirigit un partit, la victòria en fase de grups al camp del Porto 0-1, un partit que va guanyar el Barça però en el que no va mostrar cap targeta al Porto i en canvi va amonestar amb targeta groga 5 jugadors del Barça i va expulsar Gavi per doble groga. De fet, abans d'aquest partit, Taylor havia xiulat al Barça 3 cops i el Barça mai havia guanyat amb aquest àrbitre. Fase de grups 2017-2018, Olympiacos 0, Barça 0. Vuitens, tornada 2020-2021, PSG 1, Barça 1. Per tant, trobem un precedent entre PSG i Barça amb Taylor en una eliminatòria que estava molt decantada després de l'1-4 de l'anada. Va xiular 2 penals, Mbappé va transformar i Messi va fallar. I finalment, lligueta 2022-2023, Barça 0, Bayern 3.
Demà sentirem protagonistes, al migdia Luis Enrique, ja a la tarda al Parc dels Prínceps Xavi i un jugador del Barça. Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
Els quarts de final, però, comencen demà amb un tros d'eliminatòria. L'actual campió, el Manchester City, visita qui més Champions té, el Real Madrid, tot plegat amb el record ben present de la temporada passada. Aleshores, a les semifinals, el City va derrotar clarament el Madrid amb un 5-1 en el global de l'eliminatòria. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. El Real Madrid s'ha entrenat avui amb tots els jugadors disponibles i convocats per aquesta cita. Ara mateix les úniques baixes seran Courtois i Alaba, els lesionats de llarga durada. Malgrat la seva experiència i el seu caràcter, Carlo Ancelotti confessa que encara es posa nerviós quan arriben dies importants com el de demà. Uns nervis que ell transforma en benzina.
Antes de un partido, las horas antes, a nivel personal, es un sufrimiento. Como un sufrimiento la derrota. La derrota es un sufrimiento, la victoria que es una felicidad. Por mala suerte no es así, la victoria es un alivio. Porque los días después de la victoria estás más tranquilo y más contento. Pero el sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, es gasolina para mí.
Un Ancelotti al que no li molesta, per cert, que diguin que Guardiola és un gran entrenador i que ell és un gran gestor. I que admet que l'any passat, davant el City, precisament, els va faltar futbol.
No, bé, obviamente también de fútbol, porque algunas situaciones del partido para falta de coraje o de personalidad no lo hemos manejado de la mejor manera. No ha sido solo un problema de carácter mental, también técnico. Nos han presionado mucho arriba y no hemos buscado soluciones alternativas en este sentido, cosa que obviamente queremos evitar en esta eliminatoria.
De la seva banda, i a qui també hem sentit aquest matí, és el defensa alemany Antonio Rüdiger, que ha insistit en que té ganes d'enfrontar-se novament a Haaland, tot i que no és el jugador més dur el que ha arribat a marcar.
Yes, he's definitely one of the strongest.
Haaland és un dels més durs a què m'he enfrontat, no el més dur. Diria que va ser el Kun Agüero. És complicat controlar-lo, però estem parlant de Haaland, òbviament. Però al final viu de les passades dels seus companys. No els pots controlar tots, però ho hem de fer de la millor manera.
Have it a bit much easier to control Haaland.
El defensa alemany ha dit que Ancelotti no li va demanar perdó per seure-la a la banqueta al partit de tornada contra el City de la temporada passada perquè no ho ha de fer.
Tot això pel que fa al Madrid. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
I quina és l'última hora del Manchester City?
Doncs el conjunt de Pep Guardiola també s'ha entrenat aquest matí per últim cop abans del partit de demà i ho ha fet sense Kyle Walker, Nathan Ake i Josko Guardiol, tres futbolistes que ara mateix són dubtes seriosos per jugar demà al Santiago Bernabéu, per no dir que complicat. De fet, Kyle Walker ja s'ha perdut els últims 3 partits després de lesionar-se els isquios a l'última aturada de seleccions. Si es confirma la seva baixa, el suís Akanji el podria substituir. Aquí es va lesionar contra l'Arsenal i no va poder jugar ni contra l'Aston Villa ni aquest dissabte passat davant el Crystal Palace, veurem demà, mentre que Guardiol, que en aquest últim partit contra el Palace va ser substituït abans d'hora per precaució, potser és qui més opcions tindria, tot i que, com dèiem, avui tampoc se l'ha vist treballant amb el grup, això sí, en els 15 minuts oberts a la premsa. Tampoc hem de descartar que Pep Guardiola hagi volgut amagar alguna de les seves cartes. En tot cas, potser aquesta tarda vespre en sortim de dubtes quan el tècnic de Santpedor en faci la roda de premsa prèvia directament a Madrid, al Santiago Bernabéu, escenari d'aquest partit de demà previst per 7:45.
Fins i tot abans, no? Quan surtin amb aquest viatge que els ha de portar cap a Madrid i quan veiem realment qui puja en aquest avió cap a la capital madrilenya.
Pot ser també que algun viatgi i que després Guardiola pugui donar algun detall més en roda de premsa.
Avui, doncs, dia de prèvia d'aquest partidàs, perquè ho és, entre el Madrid i el Manchester City. També juga demà una altra de les eliminatòries de quarts, en aquest cas el Bayern i l'Arsenal, que avui han acabat de preparar el seu partit.
Sí, també en el cas dels alemanys ja ho han fet aquest matí a les 11, la seva ciutat esportiva, tot i que jugant a Londres, farà doncs com el City i farà la roda de premsa aquesta tarda a les 7 a Anglaterra, un cop hagin viatjat. Els Gunners, en canvi, no acabaran de preparar el partit fins aquesta tarda a 4:15 i la roda de premsa jugant a casa serà just després, a 4:45 a la seva ciutat esportiva de Colny.
Doncs precisament l'equip d'Arteta, l'Arsenal, és el nou líder de la Premier després de l'empat d'ahir del Liverpool.
Exacte, els Gunners no van passar del Liverpool, els Reds no van passar, volíem dir, de l'empat a 2 contra el Manchester United a Old Trafford, i tenint en compte les victòries tant de l'Arsenal com del City, doncs la classificació que torna a canviar a només 7 jornades pel final. L'Arsenal té ara 71 punts, exactament els mateixos que el Liverpool, però els d'Arteta doncs són els nous líders per la baraja. Ara el City se situa a només un puntet, per tant, aquesta part de dalt que s'estreny una mica més despenjat, com a quart ara el Tottenham, que ahir va guanyar 3-1 el Nottingham Forest i supera també per la baraja l'Aston Villa amb 60 punts, a 11, per tant, del líder. A més, a la Lliga Italiana avui es completa la jornada amb el partit del líder, l'Inter de Milà, que juga al camp de l'Udinese a 8:45, del que vam tenir ahir destaca la victòria de la Juve 1-0 a la Fiorentina, els torinesos que reforcen així la seva tercera plaça, l'empat a 0 del Bologna contra el Frosinone, que això sí els manté com a quarts, i el Monza 2, Nàpols 4, els napolitans en la seva lluita particular per mirar d'entrar a Europa, que ara tenen a 2 punts.
I encara en plana internacional, el Galatasaray es va endur ahir la Supercopa turca després que el Fenerbahçe es retirés només començar el partit.
Sí, un Fenerbahçe que continua confrontat amb la federació després de la invasió de públic al camp del Transosport, fins i tot en parlàvem la setmana passada, Xavi, van reunir fins a 40.000 socis per fer una votació no vinculant per si abandonaven la Lliga turca. Doncs bé, n'estan tan tips que de moment a la Supercopa d'ahir el club es va presentar a jugar amb l'equip sub-19. 9. I a més, als 52 segons, quan el Galatasaray, per cert, ja havia fet el primer gol, els jugadors del Fenerbahçe es van retirar a tots del terreny de joc en senyal de protesta. Per tant, el títol de la Supercopa va ser directament pel Galatasaray. I mentrestant a la Lliga, l'ex-blaugrana Arda Turan ha assolit la seva primera gran fita com a tècnic, guanyant la Lliga de Segona amb l'Eyüpspor i certifica així l'ascens a la Superliga turca.
És el més destacat, o part del més destacat del que ha succeït aquest cap de setmana, perquè també hem de posar els ulls a la segona divisió, a dia de ressaca dolça avui per l'Espanyol, que torna a estar en zona d'ascens directe. Ahir va guanyar l'Albacete, després d'aguantar amb un jugador menys més de mitja hora, i divendres pot posar-se a un sol punt del líder, el Leganés. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. De fet, el gran partit de la setmana segona és el que obre la propera jornada. Divendres, a 8:45, i en directe a RAC+1, l'Espanyol juga a Butarque contra el Leganés. Els madrilenys són líders amb 61 punts i l'Espanyol és segon amb 57. Ara com ara, tots dos ocupen les dues posicions d'ascens directe a primera. L'Espanyol és segon perquè ahir va guanyar 2-1 l'Albacete a Cornellà al Prat i perquè l'Eibar va perdre 2-1 al camp del Tenerife. L'Albacete té urgències a la part baixa de la classificació i això ahir es va notar. Els manxecs es van avançar al minut 10 de partit, però un gran gol de Jofre Carreras va equilibrar el marcador només 5 minuts després. Dues aturades de mèrit de Joan Garcia van mantenir l'empat fins que Nico Melametja la represa i assistit per Jofre va marcar el definitiu 2-1. A mitja hora pel final van expulsar Álvaro Aguado amb vermella directa i l'Espanyol es va quedar amb 10, però va saber patir per endur-se una victòria importantíssima. Manolo González va quedar content amb la remuntada, però avisa que l'equip ha de ser més madur.
Et posaré un exemple, el City de l'any passat no és el City més brillant de tots i va acabar guanyant la Champions. Al final has de ser una mica pragmàtic quan toca. A mi m'agrada la samba, m'agrada la salseta, m'agrada tot, però hem de tenir cap. I avui els primers 2 minuts no han tingut cap i pot costar el partit, perquè si es foten 0-2, llavors comença a córrer per remuntar.
I alhora el tècnic també demana una mica més de paciència a l'afició.
Perquè també passa que el partit la gent ens ha ajudat molt al tram final, molt. Hi ha hagut moments del partit que potser et xiulen quan hi ha una passada enrere, que a vegades les passades enrere jo no les defenso, a mi no m'agrada massa, però són necessàries a vegades. És dominar això també una mica, perquè bueno, això el jugador també a vegades diré, bueno, jugador gana mucho dinero, al final guanyen molta pasta, però són persones també. Amb aquest aspecte ja els he dit a mitja part, que la gent està amb ells, que està a tope, la gent ho ha demostrat després, i que estiguin tranquils, que al final amb la feina arriba.
L'Espanyol encara no ha perdut des que el nou tècnic va agafar l'equip. De moment porta 2 victòries i 2 empats.
Avui es tanca la 34a jornada de la segona divisió amb l'últim partit que el disputaran el Racing de Santander i l'Alcorcón a 8:45. El Racing, si guanya, se situarà tercer a un sol punt de l'Espanyol. Molt ajustada, com veieu, la situació en aquesta part alta de la categoria de plata del futbol espanyol. Anem a la de bronze, també molt ajustada, Bassas, a falta de només 7 jornades al grup primer de la Primera Federació.
Sí, ara amb el Deportivo una mica més líder després que el Barça B no passés ahir de l'empat a 1 contra l'Arenteiro, però ara el Nàstic tercer per darrere, ara és només a un puntet dels Blaugrana perquè els tarragonins sí que van guanyar 1-0 contra el Fuenlabrada ahir. A la part baixa el Cornellà es complica després de la derrota de dissabte contra el Real Unión, són fora del descens, però compta amb els mateixos punts que Osasuna B, Sestao River i Sabadell, que sí que ja és en zona de descens, tot i sumar un puntet també dissabte contra el Teruel.
Futbol aquest cap de setmana de segona divisió en avall. No n'hi ha hagut de primera, com sabeu, per la disputa de la Copa del Rei, i precisament d'això parlem. Dos dies després que l'Atlètic Club de Bilbao es proclamés campió de Copa, ara l'enrenou el tenen amb la famosa gavarra, i és que alguns aficionats es queixen dels elevats preus que ha posat el club per poder seguir el tradicional passeig de campions per la ria de Bilbao. Oriol Santís, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, el preu que el club basc ha fixat per poder inscriure les embarcacions que seguiran la gavarra per la ria oscil·la entre els 250 i els 3.000 euros per vaixell i més de 200 euros per cada passatger, una quantitat que s'incrementa en cas de lluir publicitat que prèviament ha d'aprovar el club. Aquest fet ha provocat que el nombre d'inscrits per formar part de la caravana fins l'Ajuntament de la capital basca sigui de poc més de 50 embarcacions, quan s'havia fet una previsió de que en serien més de 130. Sí, com sigui, la gavarra ja és a l'aigua. Aquest matí l'han traslladat des del Museu Marítim de Bilbao fins a la ria per tenir-ho tot a punt per a la celebració. Serà dijous a la tarda i s'espera la presència de més d'un milió d'aficionats. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son.
Parlem ara del el futbol femení, també amb lligues aturades perquè hi ha partits de classificació per l'Eurocopa, i és notícia a la selecció espanyola que Laia Codina ha abandonat la concentració per unes molèsties físiques. Gemma Montero.
Sí, l'exblaugrana ara a l'Arsenal tornarà cap a Londres per unes molèsties musculars i no jugarà, per tant, davant la República Txeca. Ja no ho va fer davant el 0-7 de Noruega, i Sílvia Lloris del Llevant ja va arribar dissabte a la concentració espanyola. Sí que hi serà, però a Burgos, per jugar contra la República Txeca, Alexia, que continua ja recuperada amb la selecció i els Jocs i l'Eurocopa en les seves perspectives, tot i que assegura que el que més està gaudint és del camí recorregut i per recórrer.
Cada vez valoro más como los momentos estos más intangibles, quizás, que no el título en sí, ¿no? Sino el camino que te ha llevado a alzar ese Mundial o a alzar esa Champions o esa Liga o lo que sea. Y esos momentos intangibles, supongo que será también la madurez, que lo vives mucho más ahora, lo quieres como exprimir ese momento, ¿no? Y por eso creo que también estoy disfrutando tanto, y también lo he pasado tan mal cuando no he podido estar en una dinámica de equipo o compitiendo en el campo como lo puedo hacer ahora.
Espanya, que juga a Burgos demà, aquest segon partit d'aquesta finestra internacional contra la República Txeca.
Ara són 3:15, anem a la resta del futbol.
L'advocada Eva Pereira s'ha postulat oficialment avui com una de les candidates a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, amb una carta adreçada als assembleistes, als quals sol·licita el seu suport per formalitzar candidatura. Recordem que aquest diumenge es va obrir el termini de 5 dies perquè els aspirants presentin els 21 avals necessaris per convertir-se en candidats. Precisament a la Federació, Albert Luque ha reaccionat a la decisió d'apartar-lo del seu càrrec com a director de futbol de la selecció, manifestant-ne la seva disconformitat perquè, segons asseguren, no ha comès cap fet delictiu. Ara bé, també anuncia que no ho impugnarà, diu, per no dificultar l'estabilitat de la selecció a pocs mesos de jugar una competició tan important com és l'Eurocopa. I d'altra banda, l'expresident de l'Alavés, Dimitri Peterman, no s'ha presentat avui al judici que hi ha obert contra ell per una presumpta apropiació indeguda durant el seu mandat. La defensa ha al·legat raons mèdiques per demanar-ne la suspensió, ja que, segons han explicat, està previst que demà l'operin del genoll a Califòrnia, on viu actualment.
Obrim plana poliesportiva parlant de bàsquet. És matí de notícies importants. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Començant per explicar que Carles Duran ha deixat de ser entrenador del Joventut de Badalona. El tècnic i el club han arribat a un acord per rescindir el contracte que tenien fins al 2025.
Sí, notícia sorprenent pels timings. Poca gent o ningú s'ho esperava que tinguéssim aquest anunci aquest matí. Ara bé, la realitat deia que ens trobaven davant una de les situacions més complicades als últims anys de la penya. Ja no va entrar a la Copa, eliminats als quarts de l'Eurocup i dos partits per darrere de la zona de play-off. Ara mateix ha intentat el Joventut fer un cop de timó per veure si en aquestes últimes 6 jornades es pot redreçar la situació i accedir a la postemporada. Pel que sabem hores d'ara, el substitut fins a final de curs ha d'anunciar el qualsevol moment, i qui ara mateix té més força és l'ajudant de Duran, Dani Miret, tècnic de la casa, que ha passat per totes les categories del planter i que l'estiu passat va destacar liderant des de la banqueta la selecció espanyola júnior a proclamar-se campió del món. Cal remarcar que no és l'única opció, tot i que la de Miret és la cara pren més força.
Notícia d'impacte, no cal dir-ho, a Badalona, que volem ampliar amb l'anàlisi del comentarista de bàsquet a RAC1, el Jordi Colomer.
L'esport és present, mana els resultats i el passat s'oblida molt ràpid. Per això la penya ha anunciat la destitució de Carles Duran, l'entrenador del Miracle, que va aconseguir la permanència quan semblava impossible fa 6 anys, i que en els dos últims ha portat l'equip a estar entre els 4 primers de l'ACB, malgrat tenir el 8è o 9è pressupost. Tot el que podia sortir malament a la penya aquesta temporada ha anat fins i tot pitjor. La Déu de Parra va estroncar la planificació i es va fitxar un pivot, Onuaku, amb tanta qualitat com inestabilitat mental. Les lesions també s'han anat encadenant una rere l'altra, i la mort del pare de Tomic, que ho va dur a perdre els partits claus quan l'equip estava en ratxa, ha estat l'estocada final. Això no treu que Carles Duran no se n'hagi sortit a l'hora de treure el màxim rendiment de l'equip, sempre entre les pitjors defenses de la Lliga, i amb 6 dels 8 partits de la primera volta lluny de Badalona, amb derrotes de més de 20 punts, algunes d'humiliants, o quedar sense opcions a Europa amb actuacions grotesques quan ja no s'havia disputat la Copa al Rei. I fins i tot que, tret de Rússic, la sensació que els joves s'han estancat. L'última ratxa de derrotes, de nou amb mala imatge a domicili a Bilbao i Granada, i la cirereta dissabte contra el Múrcia li costen el càrrec a Carles Duran, que paga la dinàmica de l'esport.
Aquest, però, no és l'únic moviment de mercat a destacar de les últimes hores, Dani.
No, i l'altra és més positiva, l'ampliació de contracte d'una peça clau al Baxi Manresa com Dani Pérez, el director d'orquestra d'un dels millors manreses de sempre en els últims anys. Continuació de Pedro Martínez a pista, ha renovat per dues temporades més fins al 2026. Si les compleix, arribarà a les 7. De fet, el base de l'Hospitalet es va convertir fa uns mesos en el màxim assistent de tots els temps del Manresa.
Ja veieu, matí, migdia mogut avui en el món del bàsquet, quan encara ressona la victòria del Barça ahir al Palau Blaugrana en el 6è clàssic de la temporada.
Final! I acaba el clàssic al Palau Blaugrana i Roger Grimau torna a guanyar-li la partida a Xus Mateo. El clàssic avui només ha tingut dos colors, el blau i el grana. Guanya el Barça, consolida la tercera plaça, allarga la mala ratxa del Madrid. El pitjor moment de la temporada, victòria importantíssima per al Barça. Barça 85, Madrid 79.
De 6 va guanyar el Barça amb una primera part, Dani, espectacular.
Sobretot el primer quart, segurament el més complet de tota la temporada per les circumstàncies, pel rival en què els Blaugrana van manar 27-11. De fet, va arribar a superar distàncies de 20 punts amb un lideratge de Ricky Rubio magistral i malgrat que el Madrid va retallar distàncies al descans, Sergi Llull ho tenia clar als micròfons de Movistar, camí de bastidors al final del segon quart.
¿Nos habéis visto sorprendidos por el inicio del Barça?
Hombre, yo creo que el Barça no te puede sorprender, y menos aquí en su casa, ¿no? La manera en la que hemos salido es simplemente vergonzosa y hay que hacérselo mirar.
Gracias.
Doncs bé, el caràcter del Madrid campió d'Europa va sortir a relluir a la segona part fins al punt d'anar retallant distàncies i situar-se tan sols un punt. Però si a la plantilla tens a Nicolás Laprovítola en estat de gràcia, és difícil que el Barça perdi un partit. Ara mateix, l'argentí està radiant 25 punts amb 4 triples, alguns dels quals inversemblants, tot i que Lapro, i no li falta raó, apel·lava al col·lectiu.
Creo que colectivamente, creo que fue un triunfo de equipo, igual que el jueves. Partidos en los que estamos así, ¿no? Conectados todos de la misma manera, con la misma energía. Somos un equipo muy peligroso.
Tot això combinat amb el bon paper de Billy Vesely a la pintura i d'un Ricky capità general en la direcció, deia el del Masnou, que era el partit en què millor s'ho ha passat.
Sí, bueno, són partits macos, són partits divertits de jugar i que, bueno, veure l'ambient així, també una victòria que necessitàvem.
Partit a més que té conseqüències a la classificació. El Madrid perd el lideratge, ara primer és l'Unicaja i el Barça es manté tercer en solitari amb 19 victòries. El Baxi es manté vuitè, la penya, com dèiem, desena, dos victòries dels vegencs, mentre que el Girona segueix 3 partits per sobre del descens.
Gràcies, Dani. Comentàvem algun dels moviments destacats en el mercat o en el món del bàsquet. També n'hi ha un de sonat al futbol sala, un dels mites del Barça. Ha renovat avui fins al 2025. Sergio Lozano, Gemma, ha ampliat el seu contracte amb el club.
És 5 vegades campió de la Champions, màxim golejador del primer equip de la secció de futbol sala i capità de l'equip de Jesús Velasco. Diu que no s'imagina una altra possibilitat que continuar jugant al Barça.
Quiero retirarme del Barça, quiero que mi último partido sea en el Palau lleno, despidiéndome de toda la gente, agradeciéndole todo el cariño durante todos estos años y no tengo ninguna otra duda. Si es por mi parte, no voy a jugar con otra camiseta.
Lozano admet que va tenir dubtes, no pas per ell, sinó per la situació econòmica que travessa el Barça. També perquè després de 4 lesions greus i 4 operacions, no gaire jugadors han pogut continuar la seva carrera.
Yo soy de las personas que piensa que hay que disfrutar el día a día, el momento. Soy un privilegiado porque después de 4 operaciones puedo seguir jugando y lo que quiero a nivel individual evidentemente es no tener lesiones y a nivel colectivo queremos luchar por todo. El Barça está hecho para jugar finales e intentar ganarlas y ese no tiene que ser otro objetivo que intentar conseguir todos los títulos posibles.
Lozano, per tant, allarga la seva vida blaugrana com a jugador i espera sumar més dels 34 títols que ja acumula. De moment, l'equip va empatar a 3 ahir a la pista del Manzanares i, per tant, continua liderant la Lliga amb 3 punts d'avantatge sobre el Pozo.
I encara un apunt de tennis a comentar. Bassas, en marxa el Masters 1000 de Monte Carlo i ja tenim rival pel debut de Carlos Alcaraz.
Exacte, el canadenc Félix Auger, que aquest matí ha superat l'italià Nardi en 2 sets al murcià com a tercer cap de sèrie, entrarà en competició a segona ronda. Per tant, o demà o dimecres, estem a l'espera encara que l'organització ho anunciï oficialment. Un Alcaraz, per cert, a qui ahir van veure entrenant-se amb una aparatosa vena al braç, entre el colze i el canell, cosa que ja ha fet patir més d'un. L'any passat, recordem que ja es va perdre aquest torneig per lesió. De moment, excepte Nadal, però aquest any hi són tots: Djokovic, Sinner, Medvedev, Zverev, el propi Alcaraz, tot i que avui tampoc entren aquests encara en competició. De fet, el més destacat, la victòria del búlgar Dimitrov, novè cap de sèrie contra el francès Bacheró d'aquest migdia. També en joc ara el 12è cap de sèrie, el grec Tsitsipas, que acaba de començar el seu partit contra el serbi Jere. Més tard serà torn pel balear Jaume Munar, el primer dels quatre espanyols en debutar. Ho farà contra el rus Safiulin.
I, Gemma, què ens falta per saber?
Que el Giro d'Itàlia d'enguany acabarà per segon any consecutiu a Roma, amb un circuit de 125 quilòmetres en què els ciclistes recorreran la zona marítima de la ciutat i el centre històric de la capital italiana, amb l'alicient que el guanyador els serà els braços al Coliseu. La prova italiana començarà el 4 de maig i durarà 22 dies i tindrà 20 etapes. I Banyoles serà la seu única del Mundial de Marató de Piragüisme del 2028. La candidatura catalana ha guanyat davant Pitesti Baskov de Romania o Ponte de Lima de Portugal.
A vosaltres també us passa que quan us toca fer la declaració de la renda sentiu que esteu pagant de més perquè mai no sabeu si us esteu deixant alguna cosa per deduir o desgravar? Doncs no us preocupeu, feu-vos de Legalitas i deixeu que els seus advocats fiscalistes la facin i la presentin per vosaltres. Ja sabeu, feu-vos de Legalitas i sentiu el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiteu. Truqueu al 900 100 608. D'aquí a 5 minuts serà les 3. Una pausa i tornem.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions.
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Si penses contractar una assegurança per la llar, para bé l'orella. L'assegurança de la llar de Línia Directa és tan completa que inclou totes les cobertures que necessites per protegir la llar i les teves coses en tot moment. I a més, estalviar-te uns bons calerons. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de la llar sí o sí. Truca ara al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Contacta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril, a la una del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè primer, amb Marc Giró. Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
I arribarem a les 3. Fa un moment parlàvem de llibres amb Sant Jordi, precisament la literatura arriba sent amb la gent literària. És una comèdia escrita pel periodista de La Vanguardia, Sergio Vilasan Juan, que explica les interioritats del sector editorial i es planteja on rau el secret de l'èxit d'un llibre. L'obra s'estrena aquest dimecres al Teatre L'Acadèmia. Maria.
Sergio Vilasan Juan és un dels periodistes que coneix millor les interioritats del món editorial barceloní, un dels sectors amb més projecció de la ciutat des de fa més de 50 anys. Aquesta obra és precisament un homenatge a la cuina del món editorial, però també una reflexió sobre dues maneres d'entendre el món del llibre, les d'una editora, interpretada per Lina Lambert, amb més de 30 anys de trajectòria, i una jove, a qui dona vida Alicia González Lá, amb qui havia treballat fa temps. En parla Sergio Vilasan Juan en declaracions a RAC1.
Amb una generació, el món del llibre es basava bàsicament en concebre la literatura pràcticament com una religió d'alta cultura, i un altre moment generacional actual tira més a fórmules més comercials, més ràpides, fem un llibre amb un influencer, fem un llibre amb fulanito, i aquestes dues formes d'entendre la literatura i el negoci editorial plantejaven una confrontació que dramàticament em semblava interessant.
El muntatge s'estarà en cartell a l'Acadèmia fins al 28 d'abril.